L'animació digital a casa nostra té professionals referents de qualitat, molt valorats per l'audiència i alguns formant part d'empreses amb produccions de reconegut èxit internacional. Com a exemples tenim l'Àlex Solà, il·lustrador, animador i creador audiovisual, membre fundador de l'Estudi 42 a Manlleu, Osona, des d'on realitzen treballs per a televisió, internet, suports impresos i audiovisuals. És creador del conegut webcòmic altentacle.cat. L'altre exemple és en Dani Martínez, que va començar en el món de l'animació en una empresa com a ajudant l'any 93, el 97 marxa a la Xina per treballar en una gran corporació i finalment el 99 torna per treballar a Cromosoma, coneguda productora de sèries d'animació de qualitat, on hi és en aquests moments. Ha participat a Les Tres Bessones o a Juanito Jones, entre altres produccions. Avui tenim la sort de comptar amb tots dos en aquest programa, un programa dedicat a l'animació digital produïda a Catalunya.
Aquí comença el primer podcast independent de tecnologia en català. Des de la xarxa i també a la ràdio, Mossega la Poma. What shall we do with a drunken sailor? What shall we do with a drunken sailor? What shall we do with a drunken sailor early in the morning? Hey ho, and up she rises. Hey ho, and up she rises. Hey ho, and up she rises early in the morning.
Des de la Universitat Politècnica de Catalunya, benvinguts a Mossega la Poma, un programa on parlem de tecnologia dispersa i moltes coses més. A l'edició i control tècnic, el senyor Jordi López.
Jordi Sánchez, eh?
Ai, Jordi. Buenas. Avui estem una mica... Molt bé. Redactor i absent avui el senyor Coque López. Avui no tenim secció de ciència. El senyor Raimon Lapuente, que està a la producció. I d'aquí una estona tindrem amb nosaltres el senyor Marc Alier, qui us parla, en Tomàs Manzanares. En aquest episodi 113 parlem amb l'Àlex Solarroca, de l'empresa 42, i amb Dani Martínez, productor executiu de Cromosoma, actualment tequi. Actualitat Tequi, amb Miquel Labòria i moltes propostes mosseguis, la majoria en recomanacions de llibres. Saludem a totes les emissores locals que remeten Mossega la Poma a través de les seves respectives graelles i en qualsevol cas és un plaer compartir aquesta hora amb tots vosaltres.
A Mossega la Poma ens encanta que ens escoltis cada setmana. A casa, al cotxe, al gimnàs, a l'estació espacial. I a banda de la xarxa, ara també envaïm les ones electromagnètiques de la freqüència modulada. Si vols que Mossega la Poma s'emeti a l'emissora de ràdio de la teva ciutat, només ens ho has de dir. Ens trobaràs a podcast@mossegalapoma.cat. Fes queixalada el primer podcast independent de tecnologia en català. Mossega la Poma.
Molt bé, benvinguts a la tertúlia, Àlex, Dani.
Moltes gràcies.
A vosaltres per haver-vos escapat i estar una estona amb nosaltres, amb tots els mosseguis. L'Àlex Solà el coneixereu perquè és l'animador d'Hispanistan i Simiocràcia.
Simiocràcia,
exacte. I el Dani el coneixereu perquè Cromosoma és la productora de una acció tan popular com el còmic de les Tres Bessones, no? La part d'animació de les Tres Bessones. Molt bé, doncs amb vosaltres avui una tertúlia oberta parlant d'animació digital a Catalunya i comencem una mica... Vaig fent-vos preguntes a cadascú, però fiqueu cullerada, perquè això és totalment obert. Àlex, tu estàs a 42, que és una empresa petita, sí. Ho comentàvem abans fora de micro, sou 4 empleats i esteu a Manlleu.
Exacte.
Quan comença una mica l'empresa i com arribes allà? Tu ets informàtic, això també ho dèiem al principi.
O soc o era, perquè ara si m'he de ficar dins d'ordinador, segons què, també em costa ja. Mm-hmm. Però, bueno, jo em vaig dedicar a informàtica i a tema comercial durant, bueno, des de que treballo fins que vaig tenir pràcticament, o fins als 30 anys, fins que em vaig plantejar seriosament dedicar-me a la meva afició, que era la il·lustració. Llavors, a partir d'aquí, a través d'un amic meu i un company, que ell estava acabant la carrera d'audiovisual i multimèdia, ens vam avalentonar per fer un petit joc amb Flash. Era pel seu projecte fi de curs i em va enredar una mica perquè jo fes la programació, vaig acabar fent la programació, vaig acabar fent il·lustració, vaig acabar fent pràcticament tot juntament amb ell. I a partir d'aquí ens vam embalar i jo em vaig plantejar molt seriosament d'intentar alguna cosa que... Tinc la sensació que les coses s'intenten a vegades quan tens 20 i pico anys i no quan tens 30, però em va fer molta il·lusió poder intentar, si més no, dedicar-me a la meva passió, que era la il·lustració. Per tant, jo vaig començar a dibuixar webcòmic una mica com a hobby i poc a poc la il·lustració, l'animació, ha vingut la meva feina.
És curiós, de les, de, nosaltres sempre tenim o intentem tenir com a entrada de Mossegar la Poma un o diversos convidats, com és el cas vostre d'avui, i no és la primera persona que comenta que estudia una cosa, la vida laboral el porta a fer un paper, a fer un rol, un tipus d'activitat, i que normalment aquest canvi es produeix abans dels 40 anys, hi ha com una ruptura i aleshores recupera una afició que havia tingut de jove, que havia tingut de sempre,
sí,
no? I es professionalitza en aquesta afició, que és el cas que tu estàs...
Jo anava per informàtic, perquè jo soc d'aquelles persones que quan va entrar a l'adolescència es va tancar dins una habitació amb l'ordinador i quan va acabar l'adolescència, al cap de 6 o 7 anys després, va sortir ben blanc, que no havia tocat el sol pràcticament. Però sempre dibuixava els marges dels llibres a col·le i sempre feia caricatures de gent. Bueno, això era l'afició que no m'havia plantejat en absolut, que es pogués convertir en una feina menys remunerada, vull dir que encara és més difícil.
Molt bé, i amb tota aquesta peripècia arribes i es funda 42.
Exacte.
Que és l'empresa on esteu ara treballant, que heu fet diferents produccions, entre elles, com comentaven, Hispanistan i Simiocràcia. En parlarem al final, perquè abans vull preguntar-te més coses. Tu tens una tira còmica.
Sí, exacte.
Què es diu?
El Tentacle.
Ah, exacte, el Tentacle.
Que el Tentacle ja ve també de molts anys, un joc que es deia Manic Mansion, llavors Day of the Tentacle, i bueno, aquí va néixer una miqueta tot.
Val. En aquesta tira té com un retoc, entenc que té un trasfons autobiogràfic.
Totalment.
Hi ha dos personatges, un és un noi i l'altre és la Glòria, no?
Exacte.
Que sou vosaltres dos, és la parella, que t'ho deies abans, la meva parella em matarà, em voldria matar moltes vegades.
Segur, i ara si sent això encara més, però...
amb el Cesc, que van estar aquí fa uns quants programes, a l'Espinyol, deia que ells transportaven en el còmic, en el webcòmic, molta experiència de la vida del carrer, de la vida real, no?
Sí.
I que possiblement això és la gràcia que fa que la gent s'enganxi.
Sí, és veritat, perquè en definitiva són coses que passen a tu i si passen a tu passen a molta gent. Llavors, clar, un conflicte de parella, això passa absolutament a tothom.
A qui no li passa?
Un cert grau important de friquisme. Bueno, poder no tants, però també n'hi ha uns quants d'aquests. I sobretot penes i desgràcies que em passen a mi, que si mires les tires passades crec que el 90% són coses que m'han passat de debò, quasi segur.
Recuperem la conversa amb tu després. Perfecte. I parlem entrem ja en el terreny d'animació. I ara uns segons per parlar, uns minuts per parlar amb el Dani. Dani, quina és la teva trajectòria? Perquè tu sí que sembla que de seguida vas dir el meu és l'animació.
Sí, sí i no, perquè va ser una mica bueno, sempre dic que quasi per casualitat, no? Perquè va ser, ho dius perquè suposo, perquè bueno,
sí, bueno, veient la trajectòria
per l'edat i també sí, jo vaig començar amb 19 anys a fer això.
I, o sigui que tu de seguida vas poder fer allò pel qual tu, o almenys allò que realment t'agradava.
M'interessava, no? Però no era... És una mica el que comentava també
l'Àlex,
no? Que jo, bueno, va ser quasi bé una feina d'estiu, no? A l'arrencar allà, però amb un lloc que vaig aconseguir que era algo que m'atreia. I aquesta feina d'estiu fa 20 anys es va convertir
en una trajectòria professional.
En la meva professió ara, després de 20 anys fent això. I un cop ficat dintre, doncs es va acabar de despertar aquella...
Quan ara repassàvem la teva trajectòria, a mi m'ha sorprès molt el fet que anessis a treballar a la Xina.
Sí.
És, a més, no fa ni 2 ni 3 anys, sinó abans de l'any 2000, no?
Sí,
no és això?
Sí.
Déu-n'hi-do.
Sí, va ser una mica... el sector de l'animació és molt internacional, el sector de l'animació en general... Aquí a Espanya o Catalunya és petit, a Catalunya més que la resta d'Espanya, però jo en aquella època de la que parles, nosaltres treballàvem ja amb... O sigui, la mà d'obra, per entendre'ns, estava a la Xina, no? O Àsia o aquells països. I quan... després estava...
Però ja estaves a Cromosoma, no?
No, estava en una altra empresa. I en aquella empresa, des d'aquella empresa treballàvem amb
I a quina, Xina. A on de la Xina? Perquè clar, parlem de la Xina com si fos un país abastable, no. I no ho és enorme, no?
Xangai. Sí. Vale. Que en aquell moment deien que era el més occidental que hi havia per allà, i menys mal. Perquè quan vaig arribar vaig pensar... no sé on ha sortit aquesta frase. I arrel de tenir relació amb ells des de l'empresa on treballava aquí, a Barcelona, doncs en, després de 4 o 5 anys en aquella empresa va néixer la inquietud de sortir, d'aprendre més, de canviar i de tot, i em va sortir l'oportunitat de marxar cap allà. I bé, bueno, vaig estar doncs, ben bé un any i mig
allà,
treballant en un estudi d'animació. Una gran experiència, no? Personal i professional, sobretot personal també perquè és un altre món. I fa 10 o 12 anys era encara més un altre món.
Més que ara, sí, perquè la Xina ha canviat molt en 10 anys, sí, moltíssim. Sí. Ara veus els Lexus amb Swarovskis.
Sí, començava llavors això.
Començava. Sí. Jo vaig estar fa 3 anys, 20 i pico dies, voltant, i la veritat vaig estar a Pequín, a Beijing i a Shanghai, però també vaig estar a l'interior de la Xina, que són mons completament diferents.
No té res a veure.
Eh?
Sí, hi ha llocs de la Xina interior on no hi ha llum elèctrica.
Sí, sí, però no un ni dos, regions senceres. Sí. Sí, sí, curiós, és una bona experiència. I després tornes a Barcelona?
Després torno a Barcelona, cap a l'any 99, ja on ja començo a treballar a Cromosoma, i des de llavors doncs he estat allà fent tota la sèrie de projectes d'animació que ha fet Cromosoma des de llavors.
Ara estàs com a productor executiu.
Sí, la meva trajectòria sempre ha estat a producció. Vaig començar com a assistent de producció, després bueno, els passos lògics, no? De cap de producció, director de producció, i des de fa ara cosa d'uns 3 anys, una cosa així, em vaig començar a ficar més en el tema de producció executiva, que és el buscar finançament, intentar aixecar projectes, coproduccions, etcètera, etcètera. L'animació és molt internacional. Vull dir, nosaltres gairebé totes les sèries d'animació, diguem, grans, espanyoles o catalanes, si t'hi fixes veuràs que gairebé tots són coproduccions,
sí,
o amb televisions estrangeres o amb productores estrangeres.
Sí, i per això moltes produccions tenen un recorregut llarg i un recorregut
exacte,
internacional. No?
Exacte.
Ara parlem de produccions, anem a escoltar una petita falca i entrem amb la xitxa de la animació.
La UPC School és un punt de trobada entre empreses i professionals de l'àmbit tecnològic. A través de la UPC School, la Universitat Politècnica de Catalunya ofereix estudis superiors en màsters, postgraus i formació personalitzada. Informa-te'n a talent.upc.edu. La UPC School patrocina aquest podcast.
Seguim amb Tertúlia, amb l'Àlex Solà, de 42, i amb Dani Martínez, de Cromosoma, parlant sobre l'animació digital a Catalunya. I ara una pregunta per l'Àlex. Abans que entrem en animació, tenia una del Cesc Pedrós, que és el nostre friqui del còmic, i sobretot del webcòmic. Em deia, pregunta-li en què treballa. Si treballa amb l'Adobe, com es diu, Illustrator, i ho puja tot des d'allà. Pregunta feta.
En Photoshop,
sí,
i amb un programa que es diu CorelDRAW, que està molt minusvalorat en la indústria, però que amb llargues converses que hem tingut amb varis fans d'Illustrator els he ensenyat que per il·lustració CorelDRAW realment va molt bé. Molt còmics són aquests dos, principalment.
I molta gent treballa així. El Cesc Pinyol amb la productora, no sé si feien servir alguna altra eina, comentava, no recordo jo ara del dia que va estar aquí. Molt bé, parlem de Hispanistan i Simiocràcia i l'Aleix Saló, la vostra relació amb ell. Ho explicava abans fora de micro, la veritat és que és molt divertit. I el que és sorprenent és com una cosa tan bàsica i tan simple, primer, que no és tan bàsic i tan simple de produir, o sigui que costa molt, la senzillesa és costosa, i després, com és possible que una cosa així ho peti tant?
Sí,
ho peti tant, no?
I la història, si em permeteu ficar, perquè està molt ben explicat.
És la clau de tot.
És el guió, per dir-ho d'alguna manera.
I ell deia, clar, això no es treu llegint diaris només.
No.
Tu deies, l'Aleix Saló està tot el dia en foros economistes.
L'Aleix és un friqui de l'actualitat, i no ho dic jo, ho diu ell mateix. Està tot el dia darrere del diari, està tot el dia en fòrums sobre la crisi, i ara, bàsicament, han aflorat molt. Llavors, això ja ha permès fer tot un conjunt que ja va molt més enllà de l'animació i que també inclou el llibre, i en definitiva que explica conceptes econòmics molt complicats, perquè parlem d'en Keynes, parlem de coses xungues que puguin entrar a tothom, i llavors llegint comentaris a YouTube i veus gent que t'ho diu, ostres, realment. Jo vaig llegir un comentari que deia, jo només entenc els conceptes econòmics quan els explica l'Aleix Saló. Vull dir que la història darrere, el guió darrere és superpotent, cosa que també ens facilita molt la feina a nosaltres.
I no hi ha un punt de... A veure, no hi ha un mitjà que no tingui a darrere una tendència. Uh-huh. I, per tant, una producció està clar que darrere té una tendència. No, uh-huh. no hi ha una part demagògica en algun punt? Realment està tot tan contrastat que diguis això va així i va a missa?
No, ja ho diem sempre, i sobretot això ho diu el pròleg del llibre. És a dir, uh-huh. això són opinions que es van recollint d'internet, molt certs, en definitiva, molt certes en definitiva, però evidentment poden haver-hi incorreccions i, yeah. i coses econòmiques. De fet, va ser curiós perquè, no em demaneu per què, però vam anar a acabar el despatx de la... Jo i el meu company d'estudi Oleguer, el despatx de la degana de la Facultat d'Economia de l'UB, i vam acabar veient Espanyistan, el primer vídeo, encara no havíem tret simiocràcia. I clar, nosaltres estàvem... Hòstia, estem parlant amb una eminència en tema econòmic. Vull dir, nosaltres d'economia no sabem res, nosaltres sabem animar, nosaltres sabem dibuixar. I acabar el vídeo dient, no, els conceptes econòmics que heu explicat, els conceptes econòmics que surten aquí en aquesta animació són tots correctes. Vull dir, que és cosa que també ens va descansar una mica i saber que anàvem per bon camí.
Com funciona el procés? A veure, explica una mica quines persones actuen i quin rol fa cadascú i fins a acabar a tenir un producte al YouTube pujat, no? En Exacte. Aquest cas, pots agafar l'última producció, sí, per exemple, de Simiocràcia.
Simiocràcia, en total, hem ser 4 persones que ho hem fet.
O sigui, tot el que veieu de Simiocràcia, inclòs el còmic que ha sortit ara a Amazon, que Exacte. Es pot comprar, són 4 persones.
Exacte. El gruix, òbviament, important de la feina ha fet l'Aleix, escrivint el llibre, guionant el llibre i dibuixant el llibre, que més que un còmic, quasi és un llibre il·lustrat, en definitiva, que parla de l'economia, de tota l'etapa econòmica aquesta dels darrers anys, de l'era Zapatero, sobretot, que a Espanyistan poder parlar més de l'era Aznar. Però clar, no estava concebut només com un llibre, en paraules de l'Aleix, és a dir, és un producte que inclou un llibre i inclou una animació, l'animació és gratuïta i el llibre l'has de comprar, però ho entenem tot com un producte. Llavors, a partir d'aquí, la producció és, a partir d'uns storyboards, nosaltres els muntem animats per l'hora de marcar una sèrie de temps, per saber quan durarà, per saber si una escena s'allarga molt, a partir d'uns talls de veu provisionals. A partir d'unes il·lustracions base, que nosaltres, a diferència del poder de l'animació tradicional, partim d'una sola il·lustració i aquella ho hem de fer tot. És a dir, si tenim un personatge que camina i agafa un objecte i llavors li cau una pedra a sobre, és una sola il·lustració base. No dibuixem fotograma a fotograma, no fem canvis.
Sí, no és una producció com l'animació que veus a la tele, no?
Exacte. O si veus, jo què sé, una princesa de Disney que balla allà en un palau que donen voltes, nosaltres partim només d'una sola il·lustració. O sigui, partim...
amb poc fons. És a dir, Exacte. Moltes vegades és perquè la idea ha de ser clara, la idea ha de ser neta, Exacte. I manteniu aquest esperit amb tota la idea. Que no desmereix al final la producció.
No? Exacte, no. I a vegades fins i tot es fa difícil perquè tenim una estona que parla 5-6 segons la veu i tenim un personatge que està quiet a la pantalla. Clar, no podem deixar parat aquell personatge.
Ja. Clar, li passen coses. A vegades cau un punyal, o a vegades cau una goteta de suor, Exacte. O li canvia les xispetes dels ulls.
L'hem de fer respirar, hem de fer les coses que faria una persona que estigués palplantada en una habitació blanca, en definitiva.
La gràcia de les vostres animacions és que tu no perds en cap moment el focus d'atenció.
Exacte.
I suposo que això és voluntat. Això no és casual.
No és casual. Ja està mirat que hi hagi un ritme, que pugi en un moment donat, intentar mantenir aquella tensió fins al final. Tant Espanyistan com a Simiocràcia al final és de bastant de tensió, és a dir, és com una apoteosi.
Una animació mal feta pot carregar-se un bon còmic?
No, jo entenc que no.
No, jo tampoc.
No? Aquesta pregunta s'anava en general, eh? Sí.
Jo crec que un guió mal fet...
Pot realçar, possiblement, un bon...
Un guió mal fet sí que pot espatllar una animació. Poden haver uns dibuixos molt ben fets, però que el guió sigui molt, molt dèbil i, bueno, si ho miris, oi, que maco, quins núvols i quin cel, però que realment no d'allò.
Això amb tot, amb qualsevol producció. O sigui, de la tipus que fa ell web i... I no Flash, però animat d'aquesta manera.
Sí, també utilitzem Flash.
O sigui, una pel·lícula de 10 milions d'euros. És igual. Si la història no hi és i no s'aguanta i no funciona, ja pot ser tot lo tècnicament bo que vulguis.
Jo, per mi, el guió és essencial. pot ser un pèssim dibuixant i un pèssim animador i el guió t'ho soluciona tot, de vegades.
Molt bé, doncs estàvem en aquest procés, aleshores ja el guió ja fas tot el que és les seqüències, no?
Exacte.
I a partir d'aquí
comences. El que fem és agafar tots els personatges, tot el que s'ha de moure, preparar-ho per tal de poder-ho moure, no que no sigui una il·lustració, sinó que ja sigui una cosa, una sèrie de bits preparats perquè els puguem animar.
I ja tens allà els gags.
Exacte.
Ja tens a cada seqüència d'aquestes, tu creus que ha d'anar un gag, ja el tens muntat. No?
Exacte. Llavors, bueno, tots aquests personatges els animem en base a aquesta línia de temps que ja hem fet, i quan els tenim tots animats, els muntem un darrere l'altre. En definitiva, és com si gravéssim actors amb un croma, i llavors muntessis les seqüències. Vull dir, tampoc no hi ha massa diferència entre el món del cine o el món real i el món de l'animació. Senzillament canvia el procés de fer-ho.
I després hi ha una petita postproducció, exacte, que és la que acaba generant els diferents formats que vagin.
S'intenta fer una equalització de colors i sembla una cosa ridícula, amb un fons blanc i unes
línies negres,
exacte, no? però realment no és ben bé un blanc, té un to trencat expressament, bueno, hi ha tota una sèrie de coses que costa una mica de veure. De fet, és curiós perquè, clar, ens dediquem a dibuixos animats, la gent tendeix a pensar que es fan a temps real i que no costa gaire de fer, i a vegades han vingut els meus nebots, que són...
Fes-me un.
Bueno, tenen 8 o 10 anys i ens veuen treballar, i ens veuen realment fent animació, i estan 5 minuts i se'n van avorrits, perquè...
És costós.
La gent creu que animar és el mateix que veure dibuixos animats, realment hi ha una feinada darrere bastant.
No, i que la idea general és que... Ah, però no es fa per ordinador tot?
Exacte, i els ordinadors ho fan
I hi ha molta feina de mà, no?
Sí, tot per ordinador.
Clar, estem veient l'esforç que suposa tirar endavant una producció que acaba sent una cosa curta que trobes al YouTube, no?
Exacte.
Ara canviem, anem cap al Dani i anem a veure la producció completament, la gran producció, no? Com pots un capítol de Les Tres Bessones on hi ha una animació més enfocada a la televisió, no? O és un altre tipus de producte.
Sí, però els fonaments són els mateixos, eh?
Sí, la línia que ha traçat el Àlex, sí. No es perd, no?
No, els fonaments són els mateixos, és a dir, parteixes d'un guió, que és la mare dels ous. Aquest guió, pues, té una sèrie de personatges, de localitzacions, d'objectes, a més, que s'han de crear. Després hi ha un il·lustrador que els crea. És que la diferència potser amb ell és que ells ja creen directament aquestes il·lustracions, que són les que es mouran després. Amb una sèrie d'animació tradicional, perquè clar, ara també hem de començar a diferenciar.
Vosaltres teniu
ara hi ha animació, animació tradicional, 2D tradicional, hi ha 2D digital, que és molta sèrie s'ha fet en flash els últims anys, però hi ha programes específics dissenyats per fer animació, com és el Toon Boom, el Harmony, i aquests d'això, que ja són programes pensats per fer animació 2D, però digital, sense paperless, que li diuen, no? Sense paper. Després hi ha l'animació en 3D, però no el 3D de les ulleres. Ara això també ha canviat, perquè nosaltres sempre li hem dit 3D al Toy Story, per entendre'ns. Des de que va venir l'estereoscòpic, això és CGI, no? Que li diuen, no? Computer Graphic Image o alguna cosa així, però nosaltres hi seguim dient 3D, perquè és el terme que sempre hem fet servir, però la gent, el gran públic, ara per ells el 3D és
el de les ulleres,
és l'estereoscopi.
El 3D és quan tu tenies... però això amb animació a la pantalla es veu de seguida, quan l'animació és plana o quan l'animació té profunditat.
Bueno, els personatges tenen volum o no tenen volum, o no, encara que amb una animació 2D de pel·lícula, per entendre'ns, amb les ombres i la il·luminació i tot i tal, els personatges acaben tenint volum.
És diferent.
El que passa és que ara li diuen 2D en el que per nosaltres eren els primers Toy Stories 3D, per entendre'ns, ara també se li diu 2D. Però el procés és molt semblant, el que passa és que, clar, intervé molta més gent i molt més temps i molts més diners també, no?
Recordem,
aquest és el problema.
Recordem pels oients que no només estem parlant de Les Tres Bessones. Cromosoma és coneguda per haver fet Draki Catalunya, no? És una producció de Cromosoma, el del drac que va sortir a TV3, no va ser una producció de Cromosoma?
No és nostra.
Disculpa, ha sigut un error meu. I el Despertaferro?
Tampoc, això és molt antic.
Sí, això és de l'any 90, estem parlant.
Això és equip, això són principis de l'animació catalana, gairebé.
Vale. Vale, sí, sí, sí. No, no és de Cromosoma, però sí, estàvem posant exemples d'animació a Catalunya,
Catalunya,
que es va fer abans de, lo, de les produccions més actuals.
Exacte.
Com pot ser la producció de
sí,
les tres bessones.
Això estàs parlant de, dels anys 90, 90, finals dels 80.
Sí, sí,
sí.
Que són les primeres produccions sí. Que es van veure sí. a TV3, sí. Que la gent eren petits o que, era, sí. que eren petits.
Que això, això encara és més... Ara se li segueix dient 2D tradicional a l'animació tradicional, que es fa dibuixant en paper. Mils i mils de papers i escanejant i pintant amb els ordinadors i composant amb els ordinadors, però aquesta època que estàs parlant, això és animació tradicional pura i dura. Això, és, això eren acetats pintats, o sigui, es dibuixava en paper, aquests acetats es fotocopiaven,
s'imagina,
o sigui, aquest paper es fotocopiava i les màquines treien un acetat amb la línia negra i tots aquests dibuixos es pintaven a mà un darrere l'altre i es gravaven amb una truca. Que, és una, que era una càmera posada al damunt, fotograma, fotograma,
i després feies la...
Sí,
com ara
truca.
Quan fas aquest, aquest... Bueno, ara fas el mateix, però amb ordinador, que també sí. graves fotograma,
sí.
fotograma.
Estàs, estàs parlant d'això, sí.
Sí. Una pregunta...
I ara, ara produir una cosa d'aquestes, jo crec que el cost seria brutal a molts temps.
No, l'animació tradicional els últims anys cada vegada no ha mort ni morirà, però ara, ara la majoria de sèries que tu pots veure a la televisió són o Harmony o 3D, o 3D CGI, per entendre'ns.
Ja.
O d'això, perquè l'animació tradicional, bueno, tu calcula que pues, si en un segon hi ha, en un segon hi ha 25 fotogrames.
Pues imagina el que és dibuixar.
Animació de sèrie de televisió ve ser un dibuix per cada dos fotogrames. Per tant, cada segon d'animació tens 12 dibuixos.
Brutal.
I allò ja multiplica per 25 minuts d'episodi, no?
Una pregunta als dos, perquè clar, tenim a l'Àlex que les seves produccions van més focalitzades a internet. Des del punt de vista conceptual, ja sabem el que és internet. Internet és curt, focus, essència, no t'entretinguis.
Sí.
I en canvi té un ressò, potser no té tant de quartos a darrere, no té tanta pasta, però té un ressò brutal.
Sí, sí.
I aquesta forma de produir per web, exclusivament, de quina manera influeix a les produccions tradicionals en la televisió? Heu notat que hi ha canvis en els espectadors i en els gustos?
Sí, home, i tant. I és que tot va cap allà. Mm. O sigui, la televisió...
Perquè les tres bessones, per exemple, que és l'exemple que posàvem abans, no deixa de ser una cosa que ja fa uns anys. És a dir, que
sí, ara... els últims episodis de les bessones són del 2004-2005.
Les produccions que feu ara actuals, quin ritme porten? Porten un estil més com... com capítol clàssic d'animació o...
Sí, perquè encara els actors principals per, o sigui, per nosaltres, els principals clients o els principals difusors segueix sent la televisió tradicional. Mm. Vale? Però la televisió tradicional i encara funciona d'aquesta manera. El que passa és que si ho veus, totes les televisions tradicionals ja tenen els seus webs o la seva televisió a la carta o, yeah. no, que és cap a on va. El que, i, bueno, i aplicacions iPad, mòbil, sí, sí, descarrega't sí. això tal. Jo tinc una filla de 3 anys i mig i la web iPad. Del Super 3 i l'aplicació del Super 3 i del Clan a l'iPhone
és seva
directament, a l'iPhone quan arribes a casa és seu, no? O a l'iPad,
bueno, el fill del Marc a l'iPad també és seu quan l'agafa
sí. Té un iPad 1 que diu és, aquest és l'iPad de l'Isaac, aquest és l'iPad del papa, el 1 és de l'Isaac, el 2 és del papa, la mama no en té.
Jo encara en tinc un 1 només i el comparteix la Maria i el papa.
Mm. Cap a on s'encamina l'animació? Sí, per anar ja tancant, dos coses. Una, on estem? On estem a Catalunya en el món de l'animació? Hi ha una empresa molt gran com és Cromosoma, hi ha una empresa molt petita que sou 4 que feu un altre tipus de producte.
Exacte.
Veieu futur més enllà de la crisi?
Sí, jo crec que sí, cada cop més, perquè cada cop es veuen més produccions fetes aquí. Hi han anat sorgint estudis i potser realment el que ha tingut bastant ressò ha estat el que ha fet Toc, l'Òscar Andreu, l'Òscar Dalmau, que era 3D, bueno, això que dèiem, que també està pensat per exportar-se, per anar fora. I cada cop hi ha hagut més ressò. El que passa que, clar, és que hi ha una gamma molt gran de coses.
Tant ressò ha tingut la competència en còmic? Que, bueno, no sé si és la competència, però sí que eren els personatges de la competència. Penseu que ha tingut molt de ressò?
Bueno, a nivell català jo penso que sí. Mm. Poder fora costarà més, perquè és una cosa no coneguda, però, però és a dir, com que internet ha desdibuixat totes les fronteres i ara ha canviat molt, podem trobar, com nosaltres, que fem produccions petites i que ens podem centrar en coses que podem abastar que abans no podíem fer, per exemple. Nosaltres no ens podíem plantejar muntar un estudi i ser poca gent per fer una sèrie de televisió. Impensable, impossible, no tenim recursos. Mentre que ara mateix podem fer coses, podem arribar a molta gent i a més que sigui una font d'ingressos. És a dir, ara ens permet tenir grans productores, petites productores i que puguin fer productes diferents, tot relacionat amb el món de l'animació.
Amb qualitat i amb vocació internacional. No?
I les grans productores s'estan reinventant també. Uh-huh. Perquè el model és un altre ara.
Feu productes més concrets, més senzills.
Amb totes les noves tecnologies, tota la irrupció d'internet, el vídeo on demand, etcètera, t'has de reinventar d'alguna manera.
A part que internet s'ha tornat una... Internet és bastant cruel, perquè clar, nosaltres quan fem una cosa d'aquestes, que en Espanya i Estat vam tenir 5 milions de visites, amb Simiocràcia en portem 1 milió, tot i la medició diferent que fa YouTube, ja sabeu que si aneu a YouTube i veieu un vídeo 6 minuts i mig d'animació, penseu, ui, això massa bèstia, massa gran.
Massa llarg.
No? Si els 20 segons primers no t'enganxes, la gent passa. Bueno. Vull dir que costa molt realment focalitzar l'atenció. I amb televisió passa el mateix, hi ha una oferta brutal.
En televisió, per això, les productores grans, per on passa ara el canvi de model, és cap al vídeo on demand, cap a la IPTV, cap a tot això. O sigui, contingut igual que el que emet a la tele s'haurà de seguir generant. El que passa que el que canviarà és el mitjà per on, com t'arriba.
I la fragmentació, potser.
I la fragmentació,
no?
Per on t'arriba, i perquè hi ha molt de tot, i canviarà per on t'arriba, perquè ara les televisions les connectes directament a internet. No?
Participa amb nosaltres. Envia'ns els teus comentaris i suggeriments a mossegalapoma.cat o a Twitter amb el hashtag mossegui.
Molt bé, senyors. Àlex, Solà, Dani Martínez, ha estat un plaer tenir-vos. Us continuarem tenint, perquè sabeu que ve la part friki tecnològica, que esteu convidats a quedar-vos i a dir la vostra. I bé, abans anem a descansar uns segons, anem a escoltar un grup de folk rock català que es diu Every Night. La cançó que escoltareu ara es diu Johnny Fiddle, que parla de caceres, de xèrif borratxos, de balls al ritme de cancan, és a dir, de plena actualitat. No marxeu. Els Every Night són l'hòstia.
Són molt horteres,
No, són boníssims. Mira,
a mi l'horterada és una cosa que jo dic amb admiració i...
Mira't el vídeo que posarem a les show notes, que després ho diré més detall a les propostes, mosseguis. Van agafar una furgoneta d'Argentona i se'n van anar amb una mena de cosa rara que feien al País Basc, que és l'essència de la banda de rock, tots allà ficats dintre de la furgoneta. És boníssim.
Bueno, com deien els dels Mojinos Escocios, que deia el Sevilla, que no sé si era el bateria, que el tenien no perquè toqués bé, sinó perquè tenia furgoneta.
Molt bé. Abans d'entrar amb la segona part de la tertúlia tecnològica, ràpidament dir-vos dos coses de sortejos. La primera, ja tenim guanyador és a dir, el guanyador de la samarreta i el llibre de l'APM, perquè ha hagut una persona que ens ha escrit dient-nos que ja sabia quina era la música que sonava sota de la sintonia de videojocs del Raúl.
Ah.
Què és? I a més ho va dir perfecte, va dir és Babylon 5 i en concret de la tercera temporada.
De la tercera temporada?
O sigui que és un guanyador absolut.
Nivell, nivell.
Vale, aquest senyor que, no és, que tenim un nom que es diu Projecte 2501 perquè ens ha arribat un correu amb aquest codi. Sisplau, que torni a contactar amb nosaltres perquè no sabem a on enviar-li les coses. Vale, això d'una banda. De l'altra, avui comencem un nou sorteig, tenim dues aplicacions, tres llicències, per tant donarem tres guanyadors. La primera app es diu Tablet Share, l'ha fet un nano que es diu Adrià Manuera, que té 16 anys, i ja l'ha presentat a l'App Store, ja li han aprovat. I aquest Tablet Share el que fa és, ha creat un navegador que té dues parts, i dues persones poden treballar a cada una de les parts del navegador. Poden navegar independentment, mig iPad per tu, mig iPad per mi.
Ah, això està bé.
És brutal.
Això per compartir l'iPad al llit amb la dona, no?
Amb dos homepage i tot, sí. S'ho ha currat i ens ha donat tres llicències per repartir. I l'altra, que té relació amb aquests dies, és un conte interactiu per iPad sobre la llegenda de Sant Jordi, que també està en català i que l'ha desenvolupat una casa...
Però, a veure, tu m'havies dit, escolta, si l'Isaac el vol veure, la llegenda de Sant Jordi... És que un nen de 2 anys, no li pots anar explicant que hi ha dracs que rapten les princeses i que els hi fan el que els hi facin els dracs a les princeses i tal. Bueno, si és el sant maten el drac, pobre bèstia,
si és un ludito,
com si anés a matar un elefant a Botswana o alguna cosa. No, home, no.
Si és un ludito, encara sí, eh? Com sempre, seguiu Mossega la Poma a Twitter, piuleu amb el hashtag sorteig mossegui i teniu temps fins al proper dijous a les 11:12 que tancarem el sorteig i guanyareu aquest pack de dues llicències que acabem de comentar.
Des del blog d'Apple en català, Miquel Labori ens acosta a l'actualitat Mac. Ara sí que mosseguem la poma.
Molt bé, senyor Marc Alier. L'altre dia esmentàvem el problema que van tenir els Macs amb un troià que els afectava.
I ara ja podem dir tranquil·lament als nostres amics quan ens truquen, no, tranquil, que en Mac no tindràs virus.
Bueno, val a dir que Apple, des de l'última vegada que vam parlar fins avui, Apple ja ha tret per fi una modificació del Java que elimina aquest troià i a més resol el problema.
I per què no ens truqui el senyor Miravitlles i digui això del Java? Explicarem el que és.
Riu de Villas.
Riu de Villas, val.
Riu de Villas.
A veure, primer de tot hem d'anar a l'any 1994 quan una empresa que es deia Sun Microsystems pensava que el futur era la programació de rentadores i rentaplats. Mm. I el que ve, perquè clar, si algú ha de fer un programa per rentaplats, com es programa un rentaplats? Llavors el que van dir, farem un llenguatge que a sota hi puguis posar el hardware que vulguis i que es programi sempre de la mateixa manera. I aquest llenguatge es deia OAK, OAK, perquè aquest senyor mirava que hi havia un roure en el pati. Però va trobar que es veu que ja hi havia un llenguatge que es deia OAK, i llavors li van canviar el nom i li van dir Java, que és el tipus de cafè que es fotia aquest senyor mentre dissenyava el llenguatge de programació. Llavors el Microsystems va dir, mira, escolta, això per les rentadores encara no és el moment, encara no tenim ganes que la nevera ens enviï mails, que és una cosa que ens volen imposar aviat, però llavors el que vam dir, farem aquest llenguatge el ficarem per programar tots els ordinadors possibles, independents doncs, que si és Windows o si és Unix o si és OS2, que encara existia en aquella època, i els podrem posar en les pàgines web integrades amb aquesta cosa que se'n diuen les applets.
Per tant, és un intèrpret de llenguatge.
Exacte, és un llenguatge que té una màquina virtual, és a dir, és com si fos un programa que simula el funcionament d'un ordinador.
És un petit ordinador dintre del teu ordinador.
Té una memòria pròpia, té un processador pròpia, té una cosa fantàstica que és el garbage collector, que no explicarem però que és fantàstic, és un cagarro impressionant. I bueno, i llavors aquesta empresa de Sun Microsystems ha anat obrint, l'ha tingut, no és ni programari lliure ni no lliure. Vale. I fa la puta i la remunerat amb el...
Tot això ho expliques perquè el problema del troià no és del Mac, és del Java.
Exacte, llavors, per executar molts programes, això va a través de... Hi ha molts programes que en comptes de programar-los per Mac o per programar-los per PC, es proven contra Java.
Sí, però aleshores aquí hi ha un problema. Vol dir que el Mac autoritza el Java a fer determinades coses que afecten a l'ordinador.
Bueno, de la mateixa manera que si tu instal·les qualsevol programa.
Vale, no deixa de ser una aplicació a la qual tu li dones permisos.
El que passa és que quan el Java s'executa des del navegador web a dins del que es diu una applet, llavors, per definició de com ha de funcionar el Java, l'Applet està tancada i no pot fer coses com escriure el disc o fer algunes altres marranadetes. No pot accedir a la memòria de l'ordinador si no treballa amb una memòria tancada, i diguéssim que està...
I no pot accedir a dades sensibles teves.
Exacte. Allò es treballa allò que se'n diu sandboxet, amb un calaix de sorra sense poder embrutar res. Llavors, tot això doncs, va anant i el Java doncs, ja fa molts anys que tira i es fa servir moltíssim. Passa que ara fa 2 o 3 anys Oracle, que és una empresa simpatiquíssima, compra Sun Microsystems.
Que Sun, val a dir que feia equips, feia màquines, feia maquinari.
Feia maquinari, feia l'StarOffice, que és la base de l'OpenOffice, i ara per això ha sortit el LibreOffice, i portava el llenguatge de programació, el Java aquest de la, de la punyeta. Què passa? Pues que en algun moment Oracle i Apple no s'acaben d'entendre. No oblidem que Oracle i Apple havien fet un processador plegats entre Oracle, Apple i Motorola feien aquells PowerPCs que els que dividien bé i mentre que els Pentium no dividien. I el... Però es veu que ara ja Apple i Oracle no s'estimen. I llavors doncs, un dia doncs, Oracle va dir escolta, no actualitzarem el Java del Mac. I els d'Apple van dir que tampoc estem tan interessats en que el Java sigui fantàstic. I què ha passat?
Hi havia, aquí hi ha un tema de responsabilitats, perquè quan a la distribució normal del sistema operatiu tu rebies dins la informació del Java, de certa manera Apple estava obligada a vigilar aquest trosset de programa que t'estava donant.
Llavors, el que passa és
fos d'ell o fos de tercers.
Exacte. Cada 2x3 aquests sistemes es van revisant, van sortint exploits, maneres de hackejar el Java, i llavors la gent d'Oracle, en aquest cas ja els antics de Sun i ara Oracle, va arreglant. Però no van publicar l'arreglo per la
versió de Lion.
Per la versió, no de Lion,
d'actual.
De Mac OS. I llavors el que passa és que Apple ha tingut que arreglar-se'l. Perquè com que Oracle ho distribueix lliurement, doncs ja no, o sigui, no està descontinuat el producte. Jo ja ho he dit, era, desinstal·leu Java i si una cosa funciona en Java, doncs escolta...
Sí, aquesta és no és una mala solució.
Que passa que hi ha molt de programari, molt. Hi ha coses molt interessants que funcionen sobre Java, i llavors potser t'interessarà, però el pots desactivar en el navegador web. És a dir, no permetis que el navegador web executi Java, però com que ara ja està arreglat, doncs el bug ja s'ha tancat.
Molt bé. Tinc més preguntes. Sobretot tinc una part que vull parlar, que és Mountain Lion. Anem a posar una falca i de seguida parlem.
Si vols que Mossega la Poma s'emeti a l'emissora de ràdio de la teva ciutat, només ens ho has de dir. Ens trobaràs a podcast@mossegalapoma.cat. Fes queixalada al primer podcast independent de tecnologia en català. Mossega la Poma.
Sí, entres a una pàgina web i te la fotien.
Bueno, encara estem discutint aquí del Java,
Val. Sí, és fotut que li, mira que hi ha noms possibles per un llenguatge de programació i que en repetissin un.
OAK.
Sí, perquè és un llenguatge de programació de Unix.
Bueno, mira, coses que passen. A veure, vam dir, no tenim el Miquel, no sé què passa, que avui no pot entrar, suposo que està liat de feina.
Ni en Coque, ni en Miquel,
avui tenim un podcast simple. Però bé, no vull tampoc perdre la possibilitat de parlar de Mountain Lion. Estem provant-ho, ara està amb la beta 2 per desenvolupadors. Som uns fricassos. I avui, tu deies Jordi, que ja, avui ha sortit, o ahir va sortir la beta 3 per desenvolupadors, o la versió 3.
Ahir. Sí,
Molt bé. Doncs, que per cert ha hagut molt poca diferència entre una i l'altra, un parell d'un mes, com a molt, no?
Un mes i, de fet, no hi ha novetats. Vull dir...
No hi ha masses novetats.
Deuen haver resolt errors, però no hi ha cap novetat.
Bé, hem estat provant aquestes betes per desenvolupadors i la primera cosa que val a dir és que és estable. Estable vol dir que jo estic treballant amb el meu MacBook en producció, és a dir, amb un MacBook real, amb la beta 2 i no s'empenja ni li passa res estrany. Alguna cosa falla, però són petits detalls, no? Igualment, tot i així, jo no el recomanaria per un dia a dia professional. Jo sóc friki, com tu dius.
No, però nosaltres professionals no.
Primera cosa observable, el look and feel dels programes cada cop s'assemblen més a l'iOS. Vale?
T'han de passar per la traductora, tu,
S'assembla al sistema operatiu dels iPhones i dels iPads.
Les aplicacions s'assemblen a les del... A les del...
Sí, a les de l'iPhone i les de l'iPad.
A les de l'iPhone.
Està el Miquel?
Sí, oh, Miquel.
Hombre, Miquel! Estem parlant de Mountain Lion. Dèiem que estem en beta 2, que ja va sortir la beta 3 per developers, que el sistema és prou estable, tot i així no el recomanem instal·lar, i que el look and feel, la forma de mirar les aplicacions, s'assembla cada cop més a l'iPhone i a l'iPad, a les aplicacions d'iPhone i iPad. Estàs d'acord fins aquí?
D'aquí tot d'acord.
Vale. Visca! Bien. Molt bé. Més coses. Notificacions. Fins ara utilitzàvem Growl com a sistema de notificacions.
Podem desinstal·lar el Growl d'una vegada?
Sí. Vull dir que el sistema de notificacions del Mountain Lion és molt poc intrusiu. Estàs d'acord amb mi, Miquel?
Sí. El que passa que ara mateix jo el tinc integrat en Growl com les notificacions. Per exemple, en el TweetDeck, quan rebo un tuit, ho rebo.
Hola?
Se n'ha anat. El Growl és infecte.
Rebo tant per Growl com per notificació. I en aquest sentit, jo veig bastant semblant. És a dir, em surten les dues notificacions pràcticament alhora i les dues desapareixen pràcticament alhora. Amb l'única cosa que veig també les notificacions és el fet de poder accedir a elles després, és a dir, fer el gest aquest i veure exactament quines notificacions tens allà posades.
A mi el que m'agrada molt és les que t'arriben de l'e-messenger. Quan tu m'envies, per exemple, un arxiu o m'has cridat per l'e-messenger, a mi m'apareix la boleta blava. És que és només una boleta blava, vol dir...
A veure, hi ha una cosa que és absurd. Ens estem tornant malalts. A veure, tenim el Growl que cada dos per tres et diu no sé qui vol que t'actualitzis, algú t'ha enviat un tuit, algú t'ha enviat una cosa, el mail, ei, tens missatges pendents de llegir, a l'Instagram, t'han enviat allò. En Tomàs, abans que estaves a la reunió, i li vibrava el mòbil cada vegada que algú enviava una menció mossega la poma a Twitter. No! Quan vulguis saber si ha passat alguna cosa, vés a mirar-ho. Però si no, acabem xalats tots.
Bé,
però... jo avui estic enfadat.
Sí, però això continuarà passant.
No, però almenys que no et surtin llumetes per la pantalla.
Amb el sistema d'avisos...
És que continuarà passant, l'únic que després pots configurar quins programes poden fer-ho, quines aplicacions podran fer-ho, tot exactament igual que l'iPhone. Tindràs un apartat en les preferències,
però
que diràs,
no,
aquest
no
programa que pugui visar, aquest no, tal...
No t'apareix l'avís, t'apareix una boleta blava dient que tens avisos que ja
llegiràs.
No, però l'avís
també t'apareix, si vols.
No vull veure la boleta blava. Sempre hi ha coses, home, sempre n'hi ha. Bueno. A veure, avui estic molt enfadat, perquè he agafat i importat tots els missatges de Gmail en el mail per fer una còpia de seguretat. Després de passar tots els filtres anti-spam, de borrar les coses que no són interessants en absolut i que no vull recordar, i fins i tot havent borrat tots els mails referents al màster de SAP, amb un plaer increïble, tinc 77.000 missatges a la bústia.
Bueno, això ja passa.
És... 9.000 sense llegir. Amb la qual acabo més content. Però 77.000 missatges en 4 anys. És absurd.
Bueno, per això és un tema de gestió.
Imagina't aquella cosa votant. Tens mail? Sempre en tinc.
No, però no vota. Només tens una bola blava, vols dir que tens allà coses pendents de llegir.
Ni boles ni històries.
Funciona molt bé, de veritat. A mi m'agrada.
Es pot treure la bola?
M'agrada, sí, es pot treure. Més coses. A tu no et sembla una mica liós tot el tema de les versions dels documents, Miquel?
Sí, però això ja m'ho sembla des que van posar-ho també a l'Ion, És a dir, a vegades obres el TextEdit per copiar un tros de text perquè necessites fer algun moment, el tanques, el tornes a obrir, t'apareix aquest text que havies copiat...
A mi em sembla que no ho han resolt molt bé, Jo crec que és un rotllo.
El que no funciona bé...
L'únic avantatge que veig és aquí en el Mountain Lion, que per exemple obres el TextEdit i el primer que et diu és vols recuperar algun document d'iCloud? Hòstia, això vol dir que realment tots els documents els tindrem al núvol, podrem accedir des de qualsevol equip, suposo que també integrarem el que és iPhone i iPad. Bueno, començaria Miquel. A ser hora. Jo crec que ara també amb l'anunci de que han eliminat les versions de prova d'iWork de la web, vull dir que estem molt a punt de veure una versió iWork per Mac.
Per mi.
Exacte, només per tu.
Exacte. Escolta,
ja
una cosa, Miquel,
tot
una pregunta. A veure, en el Mountain Lion, el que passa és que quan tu, per exemple, tens el Pages o el Word, tu agafes, dius, has estat treballant en un document, el tanques, poma F4, poma Q, i te'n vas. I tornes a obrir un document, i llavors el que et fa és que et comença a carregar documents i t'ensenya el document.
Això és un bug.
És un bug, però la marca els va matricular. Encara no l'han arreglat,
Vaig a llegir molt ràpid perquè ja hem d'acabar. Al Finder, una recomanació és que, quan el tingueu, jugueu a personalitzar les opcions de la barra superior. Hi ha coses molt interessants, com sobretot la de compartir. El nou menú contextual de compartir és molt bo. Twitter, AirDrop, una cosa, el que sigui, pots compartir en Twitter.
L'important és anar molestant a la gent ambient-te'ls i
més coses. Sí, sobre aquest Mac. Més informació, menú servei que comprova l'estat del teu Apple Care. I a partir del codi del teu equip automàticament et diu quan Apple Care et queda.
És a dir, si vols estavellar el teu Mac contra la paret, fes-ho abans de la setmana que ve.
Abans de l'últim dia, sí. I aleshores, una altra cosa interessant és que ja el que tu deies l'altre dia, les actualitzacions totes les de les aplicacions i les del Mac, totes ja venen a través de la Mac App Store i del sistema d'avisos que hem dit ara. Vale? És així?
Correcte. Vale. Sí, hi ha l'actualització de Java, l'actualització... Totes aquestes han entrat directament per l'App Store.
Vale. Una cosa, abans de marxar, en Gatsby, ja no té res a veure amb Mountain Lion, ens fa una consulta al blog sobre el diccionari català per Mac OS 10. Ens diu, hi ha alguna manera que el corrector que tenim tots ara fent servir, que és la versió que tots tenim, corregeixi l'L geminada? Perquè no hi ha manera, no hi ha manera que les trobi.
El problema és la L geminada, què és? Si és el punt normal,
no és un punt
o
normal.
És el punt aquell que hi ha
és un punt
el 3.
Sí, és el punt del 3. Però igualment, el diccionari i no la reconeix.
Jo sempre el poso en el punt normal perquè és de...
Què es pot fer, Miquel?
Jo diria que me la reconeix, ara m'equivocaria, però jo diria que no... Això, en Mac o en Mac?
En Mac, en Mac.
Pues jo diria que a mi no m'ho detecta com a falta.
Em deixes ara que m'inventi una resposta?
Inventa el que vulguis.
A veure, si jo m'hagués d'inventar una resposta, i de vegades ho faig, i diria que és, com que la base de dades aquest de diccionari ve de l'espel, és possible que la pàgina de codis no inclogui el...
Es queda interrompent.
No sé si, no, està,
és
que no sé si és Unicode.
Hi ha una discrepància.
No,
el diccionari sí que hi és. Hi ha una discrepància. Hi ha una discrepància entre el punt... O sigui, quan ell detecta només la paraula fins al punt de la L geminada...
I llavors ja para.
I para. Per això ho investigarem. Seguirem investigant. Hem de marxar perquè tenim un munt de propostes mosseguis. Gràcies, Miquel. Parlem la setmana vinent.
Vinga.
Una abraçada.
Adéu.
Ja tinc micro?
Tens tot el micro.
Són molt horteres, m'agraden
molt.
M'agraden
molt, sí, vinga. Sí, ja,
propostes
mosseguis. Bueno,
la proposta mosseguis que vaig enviar l'altre dia a Twitter en Tomàs a través de mossegalpomo.com/retuitejar una carta que ha fet un investigador, em sembla que és valencià, és un físic valencià, on envia una carta oberta en el nostre monarca, que recentment doncs, se'n va anar a caçar dracs o no sé què va anar a caçar por ahí. Jo ja el dia que se'n va anar a caçar ossos, a mi el meu animal tot té més a l'osso i em vaig enfadar molt. I matar un os és un pecat. I quan entres per Espanya, entres a Espanya a l'aeroport, veus aquelles... Aquella digui, sobretot no porteu bitxos en via d'extinció, doncs anem a matar elefants, home. Bueno, hi ha un senyor que li ha enviat una carta explicant-li, escolta, hi ha altres problemes en el món i vostè no hauria d'haver fet això. Sembla ser que el senyor aquest ha demanat perdó, em sembla que demani perdó, no em sembla que mati elefants, però llavors enviem el link als show notes, llegiu-vos la carta i jo la subscriu.
Val la pena, diu l'Ester que a més va escriure també algunes al Paco Camps que també val la pena de llegir. Vinga, tenim molts pocs minuts i jo tinc que llegir un munt de propostes. Per tant, tiro metralleta en Jordi Show via Twitter. Twitter ens recomana el programa de televisió Salvados, Salvados TV de la Sexta. Jo us recomano, com he dit abans, un vídeo del Every Night que se'n van a fer a cantar corrandes i a fer al País Basc i hi ha un moment benedicto que no us podeu perdre. Més coses. La nova web de compra-venda d'articles d'Apple de segona mà que es diu Manzanes Usades. Us enllaço a un bon article de BlogOff que n'explica com funciona. També l'amic Jaume Leicot a Twitter ens recomana el llibre Mitzborn, que aquest ja em sembla que alguna vegada ja l'havia dit. En Ferran Folgado, Nice World, via Twitter, recomana el còmic de l'Aleix Saló, Simocràcia, com no, a Amazon, en aquest cas la versió d'Amazon per Kindle, que val 2,80 €. El Off No, via Twitter, ens recomana el llibre Contra el rebaño digital, de Jaron Lanier. El Santi Moll, Vaquer, ens torna a recomanar el llibre Jo confesso, d'en Jaume Cabré, que ja l'hem dit aquí alguna vegada. A l'Oriol via Twitter ens recomana la xarxa social Goodreads. Tindreu aquí el link. I finalment, el Lluís Miquel Avian ens diu que hi ha una trobada virtual d'edicions digitals, d'aplicacions infantils. Posarem tots els enllaços en el web. Ens veiem la setmana que ve, macos, que vagi molt bé i fins al proper programa de Mossega la Poma. Sailor, what shall we do with a drunken sailor early in the morning? Hey ho, and up she rises. Hey ho, and up she rises. Hey ho, and up she rises early in the morning. What shall we do with a drunken sailor? What shall we do with a drunken sailor? What shall we do with a drunken sailor early in the morning?
Espai distribuït per la Federació de Ràdios Locals de Catalunya.